El matí de Catalunya Ràdio, amb Albert Segura.
Passen 3 minuts de 8:45 del matí. Per segon any consecutiu, l'economia catalana ha generat menys riquesa que la de Madrid. Catalunya ja no és el principal motor econòmic espanyol. Què ha passat? Què hi té a veure el dèficit d'inversions de l'Estat, l'infrafinançament autonòmic? Quines són les perspectives per al que queda de 2020? La Càmera de Comerç de Barcelona dibuixa un pronòstic complicat amb una caiguda del PIB anual que pot superar el 13% si a la tardor hi ha encara més rebrots de coronavirus. Ja són 4.000 les empreses catalanes que han abaixat la persiana i no han pogut tornar-la a pujar. Volem parlar d'això i de moltes altres coses, per exemple, de política, amb el president de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, Joan Canadell. Bon dia.
Molt bon dia.
Benvingut al matí de Catalunya Ràdio.
Gràcies.
Vostès són molt crítics amb el retard de l'adopció de mesures per controlar els rebrots. Diuen que això està perjudicant el turisme, és a dir, està perjudicant l'economia. I també estem veient un SOS, un crit d'alerta que han llançat patronals com la COE o com Foment pel risc d'aquests rebrots, d'una altra aturada. Demana, per exemple, la implantació massiva de l'app Radar Covid, que permet rastrejar els nous contagis. Vostès difondran, recomanen a les empreses, per exemple, que instal·lin aquestes apps per rastrejar?
Bé, nosaltres ja hem dit que som partidaris d'utilitzar aquest tipus d'APPs. El que hem d'assegurar és que són APPs que realment mantinguin, evidentment, doncs, la seguretat de l'anonimat i que no serveixin per res més que pel que han de servir, no? De fet, nosaltres fa poc vam proposar al Departament de Salut un sistema que ens semblava molt positiu perquè anava amb unes pulseres, amb Bluetooth i tal. Però, dit això, el primer que m'has dit, que crec que és molt important, nosaltres som molt crítics amb com s'ha fet la gestió d'aquest primer rebrot important, perquè hem de dir que a final de juny, primer de juliol, Barcelona era la ciutat d'Europa que tenia més reserves hoteleres junt amb París, de les que més en tenia. I quan va venir el rebrot del Segrià, això va començar a caure, després amb el de l'Hospitalet i després ja finalment amb el de Barcelona, i amb tot el rebombori que es va muntar, fins i tot amb les declaracions entre Ajuntament i Generalitat, es va crear un efecte que els països van començar a dir que no s'havia de venir a Catalunya i a Espanya en general, no? Això té unes conseqüències incalculables. Què ha passat aquí? És a dir, com pot ser que des del mes de maig, que no hi havia un secretari general de Salut, no s'hagi nombrat fins a mitjans de juliol, quan ja havíem entrat en aquest problema? Perquè si s'hagués nombrat el doctor Argimon, que ho està fent molt bé, i l'hem felicitat públicament, i ho torno a dir ara, ho està fent molt bé, si ho hagués fet a meitat de juny, el 15 de juny, probablement no hauríem tingut tot aquest problema. I això nosaltres ho vam repetir des de la cambra, i jo personalment ho vaig dir els mesos de confinament, a l'abril, al maig, vaig dir, sobretot, tinguem molt en compte que ens hi juguem tot el juliol d'agost, perquè l'economia catalana depèn molt del turisme, i això no s'ha fet bé.
Què es podria haver fet millor a banda d'accelerar aquest nomenament del doctor Argimon? Què hauria fet vostè si fos algú?
S'ha demostrat aquí hem de dir que, per exemple, hi havia tot aquell equip de l'Oriol Mitjà, en el qual nosaltres teníem dos persones de la cambra que estava dintre d'aquell equip i que estaven fent molta feina i que tenien les idees molt clares del que s'havia de fer, que en general anava en línia del que s'ha acabat fent, eh? És a dir, tot el tema de rastrejament, tot el tema de fer molts PC CRs i lo de l'APP. Aquests eren els tres punts que nosaltres vam dir per activa i per passiva. Si això s'hagués fet en el seu moment, s'ha demostrat, perquè el doctor Argimon, la que ho ha agafat, ho ha controlat. Per tant, si ho hagués agafat un mes abans, segurament no hauríem tingut tot aquest problema. I això, ja dic, té unes causes incalculables.
Vol dir que l'administració pública no ha pres la lliçó d'aquests 5 mesos de pandèmia, que està repetint els mateixos errors?
No, ara ho està fent bé, però ha arribat tard. Llavors, jo aquí, el que nosaltres diem és, home, felicitats per haver-ho acabat fent bé, però aquests 15 dies o aquest mes de retard significa un impacte molt important a l'economia. I això, aquesta sensibilitat, jo l'he trobat a faltar. És a dir, he vist un Departament de Salut molt preocupat del tema salut, però no tan preocupat del tema econòmic.
Però ara té altres governs europeus, com el francès, el britànic, l'holandès, que estan posant moltes traves per viatjar. Vostè es queixa que això ha tingut un impacte sobre el sector turístic. Hi ha coses que no depenen del govern català, ni tan sols de l'espanyol, com per exemple que el primer ministre francès, Castex, digui recomani no venir a Catalunya.
Però per què ho recomana? Perquè veu que se'ns està desmadrant. És a dir, en aquell moment, això ho recomana perquè veu que se'ns està desmadrant. Per tant, aquesta és la causa del problema. El no haver-lo controlat, el no donar una sensació de seguretat, el que fa és que llavors els primers ministres, que a més protegeixen la seva economia, diuen no marxeu cap a Espanya, quedeu-vos a França i consumiu a França. Per tant, de fet, jo crec que aquest tipus de mesures fins i tot no són tant per protegir, tot i que ho han de ser també, per protegir la seva gent, sinó per protegir la seva economia.
El seu mercat.
Clar, perquè tothom protegeix la seva economia. I aquí nosaltres no hem sabut arribar a temps per fer-ho.
Més enllà del sector turístic, per exemple, li preocupa que la Fira de Barcelona no arrenqui amb grans salons a la tardor?
Home, evidentment, tot el que sigui anar enredarint, doncs és un problema.
O el mobile que ve, per exemple.
Bueno, esperem que el mobile el puguem fer, eh? I de moment tot apunta que sí. Jo crec que també estem aprenent a gestionar la pandèmia i, per tant, jo crec que en aquestes darreres setmanes estem demostrant que es pot gestionar bé. Per tant, és probable que si anem aprenent, doncs aquí el mobile, puguem garantir el mobile i a partir de llavors ja totes les grans fires es puguin anar fent.
Com es pot omplir el buit industrial que deixa Nissan?
Bé, jo sé que s'està treballant en aquest aspecte, s'estan buscant alternatives. Jo no puc dir res més, perquè tampoc sé res més del que ha transcendit a nivell de mitjans de comunicació, però pel que ha dit la consellera, és optimista. Per tant, jo he de creure que hem de ser optimistes i estic convençut que trobarem un o els recanvis que siguin. Més enllà d'això, nosaltres el que vam proposar és que el que calia també és fer una transformació del model de l'automoció, però no només de l'automoció, sinó del model de la mobilitat, i vam llançar el que vam dir el hub de mobilitat sostenible. Aquí hem tingut, ha anat molt bé, és a dir, vam fer una proposta que ens han arribat 55 projectes, els quals 20 i pico, 26, 27, ja han acabat sent projectes que valorarem al setembre, i alguns són molt interessants, en la línia del tema de vehicle d'hidrogen, vehicle elèctric, i tot això crec que anirà bé.
Com explica la pèrdua de pes de l'economia catalana l'any passat respecte a Madrid?
Bé, això nosaltres ja ho hem explicat en alguna altra ocasió i ho hem analitzat des de la cambra. És a dir, el problema no és que nosaltres perdem respecte a Madrid, sinó que Madrid guanya respecte a tots. És a dir, les dades són que en els darrers 20-25 anys Catalunya ha tingut sempre entre el 19, 18,5, 19, 20% del PIB de l'Estat. I Madrid venia del 14 i ha anat pujant cada any. I ara ha sobrepassat fins i tot Catalunya, però és que si vedem, passarà el 20, el 21, el 22, el 25. Això vol dir que va en detriment de Catalunya? No. Vol dir que va en detriment d'Espanya en general. I ara és quan s'entén allò de l'Espanya vaciada. És a dir, si tu fas un model de país espanyol que vols concentrar el màxim de l'economia a la regió de Madrid, doncs, evidentment, si tu poses tots els mitjans perquè això sigui així, doncs això acaba passant. Però això no només no és bo per Catalunya, sinó no és bo per tot l'Estat espanyol. Per tant, aquest problema no és nostre, és un problema de l'Estat espanyol. I això té molt a veure amb les inversions. És a dir, a Madrid, els darrers 20 anys, es compleixen els pressupostos d'inversió amb un 110-115% i a Catalunya amb un 60-65%. Doncs això, al final, té conseqüències. I el PIB, evidentment, viu d'això també.
I aquesta tendència es pot revertir o encara empitjorar?
Clar, si no fem res, és a dir, el model espanyol va per aquí i ells seguiran fent això. Per tant, aniran empobrint tota Espanya i nosaltres hem de seguir lluitant.
Més enllà d'aquest efecte seu, hi ha encara també les conseqüències del trasllat de domicilis socials d'empreses...
No, això no t'afecta en el PIB. Això no t'afecta en el PIB. És a dir, tot el canvi de seus socials són canvis nominals.
El 2017, amb l'UO...
Són canvis nominals. No s'han mogut les oficines, ni els treballadors, ni les màquines, ni les plantes. Per tant, això no afecta el PIB.
Estem parlant de l'efecte seu.
Estem parlant... No. Estem parlant de que Madrid ha aconseguit fer créixer el seu model econòmic fent d'atracció de moltes empreses d'arreu del món, i evidentment també de catalanes que han anat cap allà. És a dir, aquí teníem una Endesa, Fecsa i Ener eren d'aquí, no? I ara estan allà, no? I qui diu això? La Merck en el seu moment se'n va anar cap allà, el Deutsche Bank se'n va anar cap allà. És a dir, han anat marxant les empreses d'aquí cap allà perquè Madrid ha fet una crida a portar les empreses cap allà. No pel procés, sinó per altres motius. Ara, el que em preguntaves... Què ha passat amb aquests 20 anys en paral·lel? Doncs que si tu mires la corba de les vendes de Catalunya, com a regió, a l'exterior, fa 20 anys el 35% eren a l'estranger i el 65% eren a la resta d'Espanya. Mm-hmm. Ara ho hem invertit, és al revés. Per tant, tot i que Madrid va absorbint de la resta d'Espanya, Catalunya s'espavila i exporta cada cop més fora d'Espanya. I el món és molt més gran que el mercat espanyol. Per tant, nosaltres, d'alguna manera, hem aguantat aquest 19% perquè hem buscat alternatives. Però altres regions no ho han pogut fer, no han sabut fer. Per tant, nosaltres el que hem de fer, sota el nostre punt de vista, evidentment, és resoldre el tema del procés i fer la independència, que això és el que ens anirà bé per poder garantir de veritat que les empreses tenen un estat a favor, que ara el tenim en contra. Pensem que en aquest moment Espanya és el pitjor país de la Unió Europea després de la Covid. És a dir, ja gairebé ho era.
A nivell econòmic.
A nivell econòmic. És a dir, el que més ha caigut, o el que més caurà, perquè encara hem de veure aviam per les previsions, el que més cau en les previsions és Espanya, l'estat espanyol. L'atur, que fins ara era el segon pitjor de la cua, ara ja hem superat fins i tot a Grècia. Per tant, ja estem en el pitjor. A nivell de morts per habitant, Espanya és el pitjor. És a dir, només tenim a Bèlgica per sobre, però perquè ho compta diferent i compta més que no pas nosaltres. Per tant, Espanya és el pitjor país d'Europa. I nosaltres seguim... És com el Titanic que s'enfonsa i seguim tocant el violí. És a dir, no entenem que hem de lluitar per sortir d'aquí per fer un país com ens pertoca, que és un país, ara que està tan de moda, com els frugals. És a dir, a Catalunya li correspon ser una Holanda, una Finlàndia, una Suècia, una Dinamarca. Això és el que ens pertoca a nosaltres. Et diria que millor, perquè si tu mires les dades dels resultats de Catalunya en comparació d'aquests altres petits estats, cap d'ells té, excepte Holanda potser, però el nivell industrial que tenim nosaltres. El 20% del nostre PIB és industrial, això és molt fort. El fet que nosaltres siguem la segona destinació turística d'Europa, cap d'aquests països té tant de turisme. El fet que nosaltres tinguem la ciutat del món que organitza més congressos, cap d'aquests països té això. És a dir, tenim moltes d'aquestes qüestions que ells no tenen. Però què passa? Que ells, el que no tenen és que cada any el 40% dels impostos que paguen els seus ciutadans no se'ls emporta ningú, es queden.
Segons el Departament d'Economia, el dèficit d'inversions de l'estat a Catalunya ha restat gairebé 10 punts del PIB en 15 anys. Uh-huh. Un exemple d'això que està explicant.
Totalment d'acord. Nosaltres ja vam fer un estudi similar al desembre i el vam presentar. El dèficit d'inversions acumulat, que aquesta xifra ningú l'havia calculat, a Catalunya són 45.000 milions d'euros. Si tu ara poses sobre la taula 45.000 milions d'euros a Catalunya, imagina't el país que tens. És a dir, heu estat a Suïssa, heu vist totes les autovies, tots els túnels, tots els trens, doncs això és el que podria ser Catalunya si poséssim els 45.000 milions d'euros sobre la taula del dèficit d'infraestructures que portem acumulat. Per tant, les coses són així de senzilles. Si invertíssim això, t'asseguro que superaríem el PIB de Madrid, en 5 anys el superaríem en 2 o 3 punts, sense cap mena de dubte. Però clar, els diners han anat cap a Madrid, no han vingut cap aquí.
Les perspectives econòmiques per aquest any, en qualsevol cas, són nefastes. De fet, la trompada més forta és el segon i tercer trimestre. Crec que vostès a la cambra estimen una davallada del PIB més del 20% en termes interanuals al segon trimestre. L'AIREF accentua aquesta caiguda fins al 26%.
Sí, sí. Clar, és que aquí pensem que el sector turístic, que és el més damnificat, per això nosaltres dèiem, és molt important que el juliol i agost salvem el sector turístic. Per què? Perquè el sector turístic, tot i ser el 12% del PIB de forma directa, de forma indirecta, pot repercutir fins al 20 o 25%. I el turisme, pràcticament, ens hem quedat, ja veurem, quan acabem l'estiu, però ens haurem quedat Barcelona al 15%, no més de respecte a 3 anys. No? Per tant, l'impacte amb el turisme és tremendo. I tots els serveis que van lligats d'alguna manera el turisme. Per sort, la indústria està aguantant prou bé, no totes, també n'hi ha que ho estan patint, però en general la indústria està aguantant prou bé, fins i tot hi ha molts industrials que diuen que els hi va millor que mai, però veurem, en el conjunt, desgraciadament, anirem a caigudes com les que has mencionat.
I amb aquesta situació econòmica, Joan Canadell, president de la Cambra, és bon moment per convocar eleccions a Catalunya?
No, nosaltres pensem que no. Justament el contrari, és a dir, el que no podríem fer ara és convocar unes eleccions sense haver, d'alguna manera, enfilat la sortida de la crisi. És a dir, la sortida de la crisi ja veurem quan la tenim,
Però... perquè, com a molt tard, les eleccions s'han de convocar l'any que ve,
sí.
I la sortida de la crisi crec que anirà més enllà, no?
Clar, però per això dic que hem d'enfilar-la, No dic que l'haguem d'haver tingut, sinó almenys enfilar-la. Per què? Perquè si ara els nostres consellers i el nostre govern estan més pendents d'unes eleccions, que és el que passa sempre, no ens enganyem, sempre és així, estan més pendents d'unes eleccions que de buscar l'alternativa a sortir de la crisi, aquests 3 mesos que perdrem són crítics. És a dir, no és el mateix perdre aquests 3 mesos que perdre d'aquí 8 mesos o 10 mesos, que segurament ja s'haurà fet aquesta estratègia per sortir de la crisi. Jo crec que és al revés. Jo crec que és al revés. Jo diria que, a partir del segon trimestre del 2021 pot ser un bon moment, Per què? Perquè amb el primer trimestre s'espera ja que el tema dels fons europeus ja hagin començat a arribar, per tant tenim tot el que queda d'any, més el primer trimestre per crear l'estratègia per sortir de la crisi, per canviar de model econòmic, que és el que necessitem, i per començar a destinar algunes partides importants en aquest canvi. En el moment que això ja estigui enfilat d'alguna manera, crec que pot ser un bon moment. A partir d'aquí, fins al desembre, hi ha temps.
Joan Canadell vol eleccions a partir del març de l'any que ve.
per dir alguna data. Si és el febrer, probablement tampoc seria un problema. Però, des de l'ú, amb els propers 6 mesos, jo no veig eleccions.
No vol eleccions en els propers 6 mesos? N'ha parlat amb el president Torra?
Bueno, jo de moment encara no. Li he dit que, a més a més, jo crec que això s'ha d'acompanyar amb una mena de remodelació de govern. No vull dir canvis de noms, eh? Vull dir que s'ha d'enfortir el govern per passar aquesta crisi. Perquè és que el govern que teníem... Que
és a dir, obrir una crisi de govern ara... per arribar a les eleccions a partir del març.
Jo crec que això és el que s'hauria de fer.
Perquè... Enfortir com? Què?
Llavors, anem a veure. Aquí, salut, està clar, ho hem vist ara amb el que hem parlat del doctor Gimón. És a dir, quan hem posat bones peces de salut, les coses funcionen. Les tenim totes a salut ja, de les peces, perquè això funcionin garanties els propers 6 o 7 mesos? No ho sé, perquè quan vingui la tardor, probablement la virulència del virus no sigui la mateixa cara. Per tant, jo crec que això s'hauria d'assegurar. Per tant, doctors mitjans, per dir alguna cosa, i qui sigui, és a dir, hem de posar tothom que pugui col·laborar en el departament per assegurar que els pròxims rebrots a la tardor no seran un problema que afectarà l'economia, perquè és que, si no, ens enfonsarem encara més. L'altre problema que ens preocupa molt, el tema de l'educació, el tema d'ensenyament. No podem tancar escoles. Això no es pot admetre. És a dir, estem d'acord que els primers mesos del Covid s'havien de tancar les escoles. Estem d'acord. Però nosaltres ja proposàvem que abans de final de curs s'obrissin les escoles. Per què? Per fer un exercici de com ens trobarem al setembre. Al setembre s'han d'obrir les escoles sí o sí i no es poden tancar perquè hi hagin 2 o 3 casos a dintre l'escola. Perquè això té unes repercussions molt importants que, a més, qui més ho pateix és la gent més feble. És a dir, les famílies monoparentals, si tanques l'escola, tenen un problema molt greu. Les famílies que no tenen recursos, si tanques l'escola, tenen un problema molt greu. Per tant, el que no podem fer és que això afecti a l'economia i afecti també al benestar de la societat. Per tant, hem de reforçar ensenyament tant com es pugui per assegurar que no es tanquen les escoles.
Llavors, està dient que vostè canviaria els consellers de Salut?
No, ja t'he dit que no és un tema de canviar noms. És un tema de reforçar amb recursos, el màxim de recursos i el màxim d'experts. I aquí jo diria que ens hem d'oblidar per uns mesos dels carnets de partits. És a dir, el millor expert que pugui ajudar a Salut l'hem de posar, o els millors. Ensenyament el mateix. Empresa, hem de reforçar empresa. Els hem de donar més recursos, perquè és clau.
Ens parla de convocar eleccions al febrer-març. Vostè ja no serà president de la Cambra de Comerç, llavors?
Sí. Jo sóc president de la Cambra de Comerç fins al juny del 2021 i després president del Consell de Cambres fins al setembre del 23.
Però han tingut força volada unes declaracions seves fa uns dies en les que afirmaven no descarta entrar en política alguns dies. Vostè s'hi veuria com a candidat en aquestes eleccions?
No, jo ja he dit que en aquestes eleccions no m'hi veig. Això no vol dir que a la llarga, en algun moment, les properes o quan sigui, pugui entrar en política. No ho sé, però o sigui, jo no et parlo de que s'han de convocar eleccions al març pensant en mi. Parlo pensant en el país, és a dir, pel país és molt important. Però jo ja et dic, jo tinc un compromís amb la Cambra de Barcelona i després amb el Consell de Cambres, per tant, són dues coses diferents.
Diu que no s'hi veu encara, ha rebut ofertes? N'ha parlat amb algú?
No he rebut cap oferta, he parlat amb gent, però no amb ningú que pugui decidir això, que tampoc sé ben bé qui ho ha decidit, perquè ja veurem tot això com funcionarà. Jo, per exemple, sóc partidari de que en aquestes properes eleccions hi hagi una llista a l'escocesa.
Ara ens ho deia, no? No podem estar amb carnets de partits. Vostè defensa un S&P, el que seríem
sí,
com el Partit Nacional d'Escòcia.
Evidentment, a nivell ideològic l'S&P té el que tingui, però
és un partit d'esquerres.
Exacte. Per tant, aquí hem de fer una cosa més transversal. Però jo crec que els partits independentistes haurien d'anar junts en aquestes properes eleccions per...
Però vostè m'està demanant un Junts pel Sí.
Sí, fins i tot amb la CUP. És a dir, per mi, els 3 partits, perquè és que ens estem jugant molt en aquest moment. Ens estem jugant a acabar el procés d'una forma...
Però demoscòpicament, és a dir, segons les enquestes, no està demostrat que sumin més diputats a aquesta llista...
Bé, jo que he anat a moltes manifestacions, allà on vaig sempre sento la paraula unitat. Per tant, això té un plus. Una altra cosa és que pugui haver algú que digui jo no penso votar perquè hi ha aquests o hi ha els altres. Jo crec que el que és independentista de veritat i entenc que això es fa perquè és un moment únic, ho sabrà entendre, jo crec. A partir d'aquí, per què hem de fer una llista unitària o per què s'hauria de fer una coalició? Perquè tenim dos problemes molt greus sobre la taula. Un, acabar el procés d'una vegada. Això no es pot enquistar, perquè si no ens afectarà també l'economia, ens afectarà a tots els nivells. Això no es pot allargar 10 anys més. Això s'ha de resoldre en els propers 2 anys. Per tant, és molt important aquesta propera legislatura. I segona, és la legislatura de la crisi. És a dir, ara hem d'enfilar la crisi, però després l'haurem de gestionar. Per tant, és molt important que això es faci d'una forma unida i realment amb els millors al capdavant i sense carnets de partit.
Vostè demana un Junts pel Sí, sembla que, segons estem veient, segons les informacions, les coses no van per aquí. De totes formes, Esquerra i l'entorn postconvergent estan condemnats a haver-se d'entendre després de les eleccions?
Bé, no ho sé, això ja ho veurem, perquè depèn dels resultats, clar. No és el mateix si sumen bé els partits independentistes que si no sumen bé, o si hi ha altres aritmètiques que també sumin, no? Per tant, ja ho veurem, eh? Tot això està per veure. De moment, per les enquestes que veus, no canvia gaire res, eh? Per tant, se suposa que seguiran amb el mateix tipus de pacte, potser un per davant de l'altre o l'altre per davant de l'un. Però, insisteixo, jo crec que en els propers 2 anys això s'ha de fer un pas definitiu, perquè és que ens hi estem jugant molt. És el que et deia del Titanic, que s'està enfonsant i encara hi ha qui va tocant el violí. I no podem tocar el violí.
Ja, avançar ràpid per no haver d'esperar una altra generació.
Sí, sens dubte. Per això, és a dir, en els darrers 80 anys no hem estat mai tan a prop de fer el pas com a l'octubre de l'any passat, del 2017. Per tant, això ho hem de rematar i ara és el moment. I si ho anem refredant, hi haurà molta gent que ja comença a veure que no és possible i comença a tirar-se enrere. I això és el que no pot ser, perquè pel país, per les empreses, pels ciutadans, estem convençuts que el millor és fer un estat com Holanda, com Dinamarca, com Finlàndia, com Suècia. I ho podem fer.
Diu Joan Canadell que no s'hi veu encara com a candidat a les eleccions, si se celebren, posem pel cas, el segon trimestre del 2021, que és el que vostè defensa. Però el govern, si rebés una oferta per entrar a l'executiu, si hi hagués un govern independentista, vostè s'hi veuria com a conseller?
Bé, insisteixo, jo tinc el meu mandat a la cambra. A veure, a lo millor hi ha opcions, eh? Jo no dic que no. Per exemple, et puc dir que a Àustria, durant un període, el president de les cambres va ser el ministre d'Empresa o Indústria o Economia, no me'n recordo. Bé, una cosa així podria ser una possibilitat, no dic que no, però evidentment...
Si veuria de conseller d'empresa?
Jo, si toqués, si toqués i hi hagués les condicions i això fos bo pel moment, jo no dic que no, però de veritat, perquè m'ho preguntes i t'he de contestar, però trobo que la consellera d'empresa en aquest moment és una molt bona consellera, ho està fent molt bé, per tant, jo no tinc cap interès en absolut de prendre-li el lloc, quedi clar. Però com que les cambres per mi són molt importants, el que sí que hem de mirar és que les cambres tinguin el seu protagonisme i, per tant, la millor manera pot ser, d'alguna manera, d'anar molt, molt a prop, estar molt lligades amb el govern.
És compatible aquesta reivindicació que vostè vol accelerar de la independència, del dret a decidir, amb intentar millorar el finançament autonòmic, amb tot el que em criticava abans, intentar resoldre aquest repartiment, aquest dèficit d'inversions a Catalunya, o, per exemple, amb la negociació política, amb la taula de diàleg, és compatible?
Bé, el que és compatible és explicar per què ens passen les coses. Tu m'has preguntat com és que Madrid supera Catalunya. Jo t'he explicat el per què. Evidentment, aquest tema és un tema de fa 15 anys, o 20 anys. És a dir, fa 20 anys que reclamem reduir el dèficit fiscal i no se'ns ha fet cas. Per tant, això no vol dir que no puguem seguir-ho dient. Ara, sota el meu punt de vista, el nostre problema no és de dèficit fiscal només, és de poder decidir quines són les polítiques que volem pel nostre país, pensant amb el nostre tipus de teixit empresarial i pensant amb el canvi de model econòmic que volem fer. Per tant, nosaltres som diferents de la resta de l'estat espanyol a nivell econòmic. Per tant, necessitem un estat que potenciï allò que necessitem.
Però mentrestant...
Mentrestant podem anar, doncs, d'alguna manera posant sobre la taula que els problemes hi segueixen sent i, per tant, cada pressupost s'ha d'intentar tenir el màxim possible. És evident, és a dir, una cosa no treu l'altra.
Aquests 32.000 milions d'euros que el vicepresident aragonès espera que arribin del Fons Europeu de Reconstrucció, vostè hi comptaria?
Bueno, hi hem de comptar. Eh? El que passa és que tinc els meus dubtes de que ens arribin tots, que ens arribin quan cal i que ens arribin com cal. Tinc els meus dubtes, seriosos dubtes, perquè només cal mirar la història. Sempre hem sortit perjudicats i ara tornarà a passar el mateix. Mm-hmm. Per tant, s'hauran de fer coses perquè això no passi.
Joan Canadell, president de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, gràcies per venir al matí de Catalunya Ràdio. Bon estiu, bon dia.
A vosaltres, bon dia.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Albert Segura.